Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Àlex Salmond serà avui al món a RAC1. L'exprimer ministre d'Escòcia serà en aquest programa a partir de les 9 del matí. De fet, és aquests dies a Catalunya preparant una sèrie de programes de televisió per explicar en tres capítols quina és la situació del país al món. Serà interessant escoltar la visió d'algú com ell, que el 2014, després d'una llarga trajectòria política, va aconseguir una finestra d'oportunitat, aquesta expressió de moda, per poder tirar endavant, juntament amb el govern britànic, un referèndum d'independència que va perdre i que, de fet, va posar el punt final també a la seva carrera política. Una conversa amb Salmond que vam mantenir ahir, just el dia en què la consellera Clara Ponsatí quedava en llibertat de manera ferma per la justícia escocesa. Coincidències de la vida o conseqüències també de la fallida estratègia judicial europea seguida pel jutge Pablo Llarena. Cap a on va l'independentisme després del 21D, la moció de censura i tenir mig govern a la presó i l'altre mig a l'exili? Quina és la finestra d'oportunitat que es pot albirar a l'horitzó? Quina autocrítica també cal fer per part de l'independentisme? Són preguntes que a partir de les 9, com dèiem, li traslladarem a l'exprimer ministre escocès i que comentarem també avui en temps de tertúlia amb la Cristina Puig, el Jordi Canyes, la Sara González i el Joan Julivert. I precisament tot plegat també serà just l'endemà que la Generalitat i la Moncloa continuessin enviant, almenys de cara a la galeria, senyals d'una nova etapa de desgel en diverses reunions paral·leles. Una d'elles al Palau de la Generalitat, amb Quim Torre, la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, i les altres a Madrid. I és que el conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall, es va reunir primer amb un company històric de militància socialista, no oblidem, el ministre Josep Borrell, i després amb l'altra ministra catalana del govern Sánchez, és a dir, amb Meritxell Batet. A l'horitzó, la trobada bilateral entre govern i Moncloa de la setmana que ve. Veurem què se'n pot esperar, també després de sentir ahir al món a RAC1 Albert Batet, un dels homes forts de Puigdemont, avisant Pedro Sánchez que la via unilateral no està ni de bon tros descartada i que la moció de censura no es va fer amb ànim altruista. I reclamava, de fet, també que la Fiscalia General de l'Estat reculi en la seva croada contra tot allò que envolta el referèndum de l'1 d'octubre. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1 amb Joan Lluís García.
Ens espera un dia de sol amb temperatures més càlides, les màximes entre els 28 i els 33. També a la tarda tindrem tempestes a les comarques del nord de Barcelona, Girona i a l'àrea del Pirineu.
Pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem que la carretera BB-5201 a Sant Sadurní d'Usormort, la comarca d'Osona, encara es manté tallada per un accident ahir a la tarda. I recordem també que avui el Tour de França afecta algunes carreteres de la Vall d'Aran, la Nacional 230 a Viella, tallada pel pas de camions fins demà a 2:45, i la Nacional 141, també tallada per tots els vehicles a l'altura de Busost.
Vinga, va, de seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Comencem el dia molt pendents de Grècia perquè almenys 50 persones han mort aquesta nit pels incendis que hi ha al nord-est d'Atenes. També hi ha 160 ferits, 11 d'ells en estat crític. També desenes de desapareguts. Els focs van començar ahir al migdia i el vent fa que encara cremin sense control. La regió més afectada és Àtica, a uns 30 quilòmetres al nord de la capital. És una zona costanera plena de segones residències i amb molts espais verds, Mònica Folquet.
Els incendis han arrasat mig miler de cases i han calcinat més de 200 vehicles de gent que intentava fugir, segons Protecció Civil. Aquesta nit s'han evacuat un centenar de poblacions i han tallat una de les principals autopistes del país. De fet, moltes de les víctimes haurien mort atrapades per les flames i el fum dins de casa seva, el cotxe o fins i tot ofegades al mar quan intentaven evitar el foc. El primer ministre, Alexis Tsipras, ha tornat al país d'un viatge oficial i s'ha posat al capdavant de l'operatiu.
No podem abaixar la guàrdia, hem d'estar units per afrontar la situació excepcional que viu la regió d'Àtica i tot el país.
Εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση για την Αττική και για τη χώρα.
De fet, el govern grec ha declarat l'estat d'emergència i ha demanat ajuda a Europa. També ha mobilitzat l'exèrcit perquè s'incorpori a les tasques d'extinció del foc.
Com dèiem, avui a Mona Racostarem molt pendents d'aquesta situació que es viu a Grècia, perquè això, només en poques hores, 50 persones han mort per culpa d'aquests incendis, més de 160 estan ferides i 11 en estat crític. La Generalitat i la Moncloa s'unifiquen a Madrid i Barcelona la nova etapa que es dibuixa després de la moció de censura, i és que ahir hi va haver trobades paral·leles entre els dos governs per constatar dues coses. La primera és que continua el desgel, però la segona és que les posicions encara estan molt allunyades, i és que el govern vol que el referèndum i els presos siguin el principal punt de l'ordre al dia de la reunió bilateral Estat-Generalitat, que tot apunta que s'ha de fer la setmana que ve. Però el govern de Pedro Sánchez no ho veu clar. Ahir Ernest Maragall es va reunir amb els ministres Meritxell Batet i Josep Borrell per acabar de perfilar la trobada. A Madrid, Marc Pallato.
El conseller Ernest Maragall va sortir de les dues reunions satisfet, diu que van ser positives, tot i que reconeix que hi va haver debat i discrepàncies. Primer es va reunir amb el ministre d'Afers Estrangers Josep Borrell, amb qui es va comprometre a informar-lo de qualsevol nova apertura d'una delegació de la Generalitat a l'estranger, i després va arribar la trobada amb Meritxell Batet. Segons Maragall, va ser una reunió útil, tot i que amb dos punts discordants, el referèndum i els presos.
Planteado en ese sentido de hablar por una parte de derechos o libertades y por otra parte del ejercicio del derecho de autodeterminación o de la exploración de vías para hacer real la posibilidad de ejercer el derecho de voto en relación al futuro de Cataluña. Eso estamos trabajando en cómo eso se concreta.
Un cop s'hagin concretat els serrells, es tancarà la data de la reunió bilateral que es farà a Barcelona, segurament la setmana que ve.
Això a Madrid, però com dèiem, a Barcelona també el president Quim Torra es va reunir durant més d'una hora amb la nova delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. Una trobada que no es feia des del 2016. Havia de ser una simple presa de contacte, però va acabar amb agenda política sobre la taula. La Generalitat reclama convocar urgentment la Junta de Seguretat i poder gestionar l'aeroport del Prat. N'informa Cesc Giró.
Quim Torra marca com a prioritat que un any després es torni a reunir la Junta de Seguretat per analitzar l'alerta terrorista i el repunt del feixisme a Catalunya. Així ho explicava la portaveu al Certadi, mentre la delegada Teresa Cunillera es comprometia a traslladar-lo al ministre d'Interior.
Hi ha dos motius centrals que seguim estant a nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista, i pel que considerem que és un creixement en els atacs feixistes.
He quedat que jo ho comentaré amb el ministre de l'Interior per veure com ens podem posar d'acord en com se faci.
La Generalitat també va aprofitar per reclamar de nou que la gestió de l'aeroport del Prat arribi a Barcelona. Cunillera defensa que el govern espanyol en garantirà el bon funcionament.
Cada any l'aeroport del Prat pateix o bé per una vaga d'uns o bé per la vaga d'uns altres.
I nosaltres estem fent l'esforç possible i una mica més perquè el passatger estigui aliviat de les possibles conseqüències.
Cunillera també va deixar clar que el reconeixement del dret a l'autodeterminació, que va ocupar bona part de la reunió, no apareix en els plans de Pedro Sánchez.
I aquí és interessant destacar un article que publica avui la Lola García a La Vanguardia, detalla l'ordre del dia que va portar Quim Torra a la reunió que va mantenir Pedro Sánchez de la Moncloa a principis de juliol. El text ocupa només un foli i bàsicament se centra a reclamar un referèndum i denunciar l'existència de presos polítics i exiliats. Per Lola García, que el document no inclogués demandes socials o econòmiques, evidencia que Puigdemont no té cap intenció d'abordar negociacions polítiques mentre hi hagi líders independentistes a la presó, i diu que ara que l'expresident ha agafat les regnes del PDeCAT farà servir els diputats del partit al Congrés per pressionar Pedro Sánchez, que governa, recordem, sense majoria parlamentària. I conclou, com més ensopegades aclapari el PSOE i més feble sigui el govern espanyol, més fàcil li resultarà a Puigdemont divulgar el seu relat de l'Espanya irreformable. Doncs bé, precisament Junts per Catalunya prepara una recepció per Carles Puigdemont dissabte a Waterloo. Alliberat de l'euroordre, l'expresident dimecres, és a dir, demà ja farà una roda de premsa a balanç a Berlín i tornarà aquesta setmana a Bèlgica, tal com va confirmar Albert Batet ahir al Món de RAC1. El portaveu de Junts per Catalunya també va avisar que, tot i el diàleg amb Madrid, no renunciaran a la via unilateral.
És evident que s'ha de primar l'acord, és evident que s'ha de primar el diàleg, però perquè dos es facin un petó, els dos han de poder-se fer un petó, i els perquè dos vulguin parlar, els dos han de voler parlar, no? I dialogar, i ara això s'ha iniciat un camí, hem vist un canvi de tot.
Batet també va treure ferro haver apartat Marta Pascal com a coordinadora general del PDeCAT.
Assegura que Puigdemont no hi va tenir res a veure i que altres persones com ell mateix o els consellers no són a la nova direcció.
Això no anava de noms, això anava de projectes, i em poso jo mateix, clar, és evident que els consellers, doncs el Damià Calvet o Miquel Buch, persones importants també del nostre partit, doncs que no han format part d'aquesta executiva.
Mentrestant, Esquerra Republicana proposa una cimera independentista. Una vegada el PDeCAT s'ha reordenat, els republicans creuen que és el moment de reforçar el compromís i la coordinació entre tots els partits sobiranistes. La portaveu Marta Vilalta parla de treballar units per la República.
La principal força de l'independentisme és precisament que és un moviment divers, plural, saber entendre'ns i sumar forces per l'objectiu principal, que és la culminació d'aquesta república catalana. Cadascú amb els seus matisos i des dels seus espais polítics.
Asseguren que les aigües tornen a estar calmades després de la topada la setmana passada al Parlament.
De tot plegat en parlarem avui a l'espai de tertúlia a partir d'aquí a poca estona, a partir de quarts de nou del matí, amb Cristina Puig, Jordi Canya, Sara González, Joan Julivert, en un matí en què tindrem l'expresident, l'exprimer ministre escocès i president del Partit Nacional Escocès, Alex Salmond. Escoltem ara dos comentaris que hi posen col·laboradors del món recull. Primer és el de la sotsdirectora del diari Punt.es, Neus Tomàs.
Si avui s'hagués de votar la moció de censura contra Mariano Rajoy, és possible que Pedro Sánchez no arribés a la Moncloa. Si el líder socialista és president, és en bona part perquè Marta Pascal ho va voler. Ella, com a Esquerra, va dir des del primer moment que la prioritat era fer fora el PP, encara que fos de franc. En canvi, Puigdemont era partidari d'una abstenció o de negociar perquè no fos a canvi de res. La diferència entre llavors i ara és que Pascal ja no hi és i Puigdemont mana també a Madrid. Un canvi que pot complicar i molt la vida al govern de Sánchez. Els vots del PDeCAT seran més cars. No és una sospita. Ho ha advertit la vicepresidenta del partit i qui serà els ulls de Puigdemont a Madrid, Míriam Nogueras. Aquesta setmana tindrem una primera votació per saber fins on s'està disposat a tibar la corda. Bloquejarà el PDeCAT amb els seus vots el nomenament de Rosa Maria Mateo perquè aquesta periodista es faci càrrec de la ràdio i televisió públiques de manera temporal després que el PP hagi trinxat aquests mitjans, o bé el tàndem Puigdemont-Nogueras optarà per allargar l'angoixa dels seus treballadors. Divendres, si no abans, sortirem de dubtes.
Gràcies, Neus. El segon comentari el posa el periodista de VilaWeb, Pere Martí.
Pedro Sánchez va aconseguir el suport del PDeCAT i d'Esquerra a la seva investidura a canvi de res. Gratis total. Els independentistes estaven tan farts del PP que van votar a favor de la moció de censura del líder del PSOE sense contrapartides. L'important, aleshores, era treure el PP del govern. Però ara això s'ha acabat. Després del congrés del PDeCAT, els seus representants a Madrid no regalaran res més a Sánchez. Negociaran tema per tema el seu suport, com fa el PNB. No es tracta d'un retorn al peix al cove, sinó tot el contrari, d'un enduriment de la posició dels independentistes. Des d'aquest cap de setmana, Pedro Sánchez és més dèbil. Té un soci menys en la seva ja ajustada majoria parlamentària. O millor dit, té un soci que se l'haurà de treballar. L'amor altruista s'ha acabat. Qui mana és Puigdemont i si Sánchez vol alguna cosa, ja sap on ha de trucar.
3 minuts ja arribarem a un quart de nou del matí. Ha mort a Bèlgica el germà de Toni Comín, Pere Comín. El germà de l'exconseller va decidir desplaçar-se a Lovaina amb la resta de la família conscient del mal diagnòstic, segons informen diversos digitals. En les últimes hores, noms com Lluís Llach, Pere Aragonès o Laura Borràs ha mostrat el seu condol a Twitter. El vicepresident del govern, per exemple, ha lamentat el dolor familiar agreujat, diu, per un exili injust. Clara Ponsatí ja és lliure i no té comptes pendents amb la justícia escocesa. El jutge d'Edimburg li va comunicar ahir, li va tornar el passaport i li va aixecar totes les mesures cautelars. La defensa de Ponsatí creu que la retirada de l'euroordre és una derrota humiliant per Pablo Llarena, però avisa que cal anar amb compte perquè el magistrat del Suprem podria reactivar-la en qualsevol moment. Corresponsal de RAC1 a Edimburg, Marina Forfé.
La notificació posa punt i final a un procés que va començar a finals de març quan el Tribunal Suprem va demanar l'extradició de Ponsatí i el jutge escocès va retirar-li el passaport, que ara ja li ha retornat. Ahir, a la sortida del jutjat, emoció continguda. Satisfacció per una banda, ja que l'exconsellera pot moure's per tot el món, tret d'Espanya. I també ens per l'altre, que el Tribunal Suprem reactivi l'euroordre. Amb el passaport a les mans, Ponsatí deia que té previst moure's i deixava clar que no hi haurà canvis en el seu activisme polític.
Determinada a seguir lluitant per la llibertat de tots els presos, els drets civils de Catalunya i la independència i la república.
La Fiscalia d'Escòcia, que actua en nom de l'estat espanyol, tenia previst acusar l'exconsellera de traïció i conspiració per alterar la Constitució amb mitjans criminals, els dos delictes que considerava equiparables a la rebel·lió espanyola.
Doncs bé, precisament el record dels polítics empresonats, també els que són a l'estranger, va marcar l'acte de lliurament de les creus de Sant Jordi, que es va fer ahir al Palau de la Música. L'Associació Catalana pels Drets Civils, que n'agrupa els familiars, va rebre la distinció enmig de l'ovació del públic i també de crits de llibertat. També van recollir la creu de Sant Jordi amb tot el Palau Dret, el músic Roger Espanyol, que va perdre un ull per una pilota de goma l'1 d'octubre, i l'ONG proactiva Open Arms. A la cerimònia hi havia l'Anna Felipe.
Que la d'ahir no era una edició qualsevol de les Creus de Sant Jordi es va notar pel calendari, perquè normalment es lliuren pels vols de Sant Jordi i el 155 ho va impedir, però sobretot per la nòmina de guardonats acordada en tàndem pels presidents Quim Torra i Carles Puigdemont. La situació política també va impregnar els discursos de Sor Lucía Caram i Roger Espanyol, que van parlar en nom de les 31 personalitats i 24 entitats premiades. La monja va recórrer a l'Evangeli per reclamar la llibertat dels empresonats, mentre el músic posava deures als polítics.
Que s'obrin les presons injustes, que s'alliberin els que estan sent oprimits.
El poble segueix dient ni un pas enrere. Si us plau, feu-nos cas.
Li va agafar el guant al president Torra.
No farem cap pas enrere, perquè ja no volem mirar enrere. Només podem mirar endavant, no ho dubteu. La nostra causa és justa. Som on hem de ser, al costat correcte de la història.
L'acte en què també es van distingir personalitats com Josep Cruanyes, portaveu de la Comissió de la Dignitat, la dibuixant de 90 anys Pepita Pardell, Abacus i les ADFs, es va fer per primer cop al Palau de la Música i va aconseguir ser menys protocolar i una mica més dinàmic gràcies a les actuacions musicals de Borja Penalba i Meritxell Jané i la lectura de textos sobre Sant Jordi.
Per cert, que Pablo Llarena farà una conferència a l'Uruguai sobre la força vinculant de les sentències dels tribunals internacionals. Segons llegim al diari Punès, el jutge del Tribunal Suprem serà un dels ponents d'un cicle de xerrades sobre la normativa europea en matèria de protecció als consumidors que comença, atenció, l'1 d'octubre de l'any que ve. Per tant, serà lluny de Catalunya en el primer aniversari del referèndum.
L'objectiu del curs és proporcionar als jutges els coneixements mínims essencials al marc institucional de la Unió Europea. Llarena també hi farà dues conferències més. Una es titula La protecció penal de la marca i l'estafa i l'altra Delictes relatius al mercat i als consumidors. Està previst que el magistrat faci les tres xerrades el 3 d'octubre coincidint amb l'aniversari de l'aturada de país en protesta contra la violència del referèndum.
La defensa del conductor que diumenge va embestir les Creus Grogues a la plaça Major de Vic nega que ho fes per una motivació política. El seu advocat assegura que l'home va tenir un atac d'angoixa i que, de fet, no sap per què ho va fer. Tot i aquesta explicació, l'Ajuntament de Vic el denunciarà per un delicte d'odi.
El conductor ahir es va negar a declarar davant la Guàrdia Urbana. El seu advocat, Víctor Martorell, assegura que l'home de 52 anys i veí de Vic té trastorns psicològics.
No és una situació en la que actuó por un motivo ideológico, sino que más bien porque un trastorno y una situación que él no sabe en cierta manera lo que le pasó. Estaba con el coche, vio unas cosas amarillas y arremetió contra esto.
L'alcaldessa de Vic, Anna R., assegura a RAC1 que és un fet aïllat, però al darrere hi veu una motivació política.
D'un impuls, per això et dic, de tipus de bretolada, però una bretolada en més sentit polític, però que més un impuls així espontani d'una persona aïllada que venia a fer doncs una petita bretolada.
L'Ajuntament també el denunciarà per conducció temerària i danys.
A tot això, Ciutadans i el Partit Popular han condemnat l'episodi, però acusen els independentistes d'haver generat tensió als carrers, ho deien Sonia Serra i Alejandro Fernández, que en va parlar ahir al món a RAC1.
És curiós que no deixen que Ciutadans, que ganado las elecciones, puede hacer un acto en Vic y sí que se permita que la plaza se convierta en un cementerio.
També he llegit que això ha estat una agressió. Les agressions són cap a les persones. Les Creus no... És que ho he llegit a molts mitjans de comunicació i m'he quedat una mica esturat, francament. No, agressió no. Doncs això es podria considerar, en fi, vandalisme de carrer o alguna cosa semblant, però una agressió no.
El PSC, per la seva banda, demana mantenir la neutralitat als espais públics. Atenció, perquè els primers dies de Pablo Casado al capdavant del PP venen acompanyats de polèmica. De fet, ja era previsible, perquè hi ha novetats en el cas del màster. La Universitat Rei Juan Carlos I assegura que no troba cap dels quatre treballs que Casado va presentar per aprovar el màster. Els dos professors que van haver d'avaluar Casado hauran de comparèixer ara davant del jutge el 2 d'agost. Això és la setmana que ve. La magistrada que porta el cas els ha demanat que, si tenen còpies d'aquests treballs del president del PP, les entreguin al jutjat abans d'aquesta data. Encara relacionat amb tota aquesta qüestió, Cristina Cifuentes insisteix que ella sí que va fer el màster de manera legal. L'expresidenta madrilenya va declarar davant el tribunal que va defensar el treball final. Això sí, la declaració només va durar 5 minuts.
Cifuentes va explicar que l'únic motiu pel qual va voler cursar el màster va ser que la treia aquella matèria. Fins i tot en va fer broma, segons explica el diari Opunès. En un moment, l'expresidenta va dir si es cobrés més amb el màster, quina pena no haver-ho sabut abans. Diu que aquest títol només li ha portat disgustos i que l'únic avantatge són els coneixements que n'ha obtingut. Cifuentes assegura que va provar-lo entregant treballs de 5 o 10 fulls, tot i que no en recorda res, ni tampoc els troba, i tampoc va saber dir davant de quins professors va defensar el treball final de màster.
Doncs, a més allà, totes aquestes polèmiques, Pablo Casado té entre cella i cella combatre el procés català i fer front a l'independentisme. Per començar a treballar en aquestes prioritats, ja ha convocat la primera reunió de la nova direcció del PP. Serà demà passat a Barcelona per enviar el missatge que els populars no en deixaran passar ni un als sobiranistes. En aquesta idea s'estrena el nou president del Partit Popular, que ahir es va reunir amb Mariano Rajoy a la seu del partit a Gènova per fer el traspàs de poders. Madrid, Mireia Carolera.
Pablo Casado s'estrena situant Catalunya i l'independentisme com l'enemic a batre i, per tant, posant tota la carn a la graella per fer front a aquest repte. Ho deia ahir a la COPE.
Queremos empezar dejando muy claro cuál es la prioridad de este proyecto y cuál es la prioridad de España. Recuperar pues esa fortaleza y mandar un mensaje inequívoco. Y es que el Partido Popular va a dar la batalla en favor del constitucionalismo y de las libertades públicas en Cataluña.
També deixa anar, sense amagar-se ni més aviat fent-ne bandera, que no li tremolarà el pols per aplicar el 155 si l'independentisme intenta jugar amb la unitat d'Espanya o pretén trencar la legalitat. En aquest cas en parlava a Libertad Digital i Ràdio.
Si resulta que la agenda secessionista en Cataluña sigue adelante, yo seré el que reclame la aplicación del artículo 155 y además tenemos la mayoría suelta en el Senado.
També està per veure si segueix insistint en impulsar la idea de Tabàrnia tal com va deixar anar dissabte els seus discursos al Congrés del PP.
Un Casado que es reunirà demà amb Soraya Sáenz de Santa Maria per trobar punts en comú i integrar persones de l'equip de l'exvicepresidenta espanyola en el seu grup de treball.
De fet, segons publica avui la Razón, Casado està disposat a pactar amb Sáenz de Santa Maria els candidats que es presentaran a les eleccions de l'any que ve, és a dir, a les municipals i autonòmiques de la majoria de regions de l'Estat.
A tot això, Albert Rivera intenta minimitzar aquest efecte. Casado nega que li pugui menjar terreny i intenta desviar l'atenció recordant que l'enemic del PP no és Ciutadans, sinó l'independentisme, Mireia.
Sí, sabent que el que comença a calar l'opinió pública és que Casado ha estat escollit per combatre Albert Rivera, el president de Ciutadans es defensa i li recorda al flamant líder del PP que l'enemic a combatre no és ell, sinó els que volen trencar amb la unitat d'Espanya.
Yo no pienso que el enemigo sea el PP, yo pienso que el adversario en este caso es el populismo y el nacionalismo, por tanto el constitucionalismo tiene que estar unido frente al populismo y al nacionalismo.
En canvi, l'avís que llança el govern espanyol a Casado és un altre. La por és que el PP se situï massa a la dreta i deixi de ser un partit d'estat que col·labori quan faci falta amb la Moncloa. Ho deia ahir la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo.
Que se quede en un espacio donde España también le importe, pero que entienda que tiene que hacer política de Estado, que no se puede ir al extremo de una derecha donde la democracia se hace muy complicada.
Des de Podem li retreuen a Casado que s'emmiralli amb les polítiques conservadores i velles dels anys 80 i no busqui missatges renovadors pel Partit Popular.
En canvi, el portaveu popular a Catalunya, Alejandro Fernández, assegura que el partit no girarà cap a la dreta, però reconeixia que Pablo Casado l'inspira en diversos principis que en el seu dia va impulsar José María Aznar. En parlava i el món a RAC1.
El Partit Popular ha passat 14 anys des que José María Aznar va deixar la presidència del Partit Popular i en 14 anys passen moltes coses. Pràcticament totes les persones del seu equip van marxar. I una altra cosa, que en aquesta sí que puc estar d'acord, és que determinats principis ideològics doncs, que es van posar damunt de la taula a l'època d'Aznar doncs, puguin inspirar a Pablo Casado, com em poden inspirar a mi.
Fernández va agrair la tenacitat de Casado per reconquerir Catalunya, però va matisar també que parlava d'una reconquesta ideològica. El PSOE té la clau perquè el Congrés obri una comissió d'investigació sobre les suposades irregularitats de Joan Carles I. És una proposta de Podem, d'Esquerra Republicana, el PDeCAT, Compromís i Bildu l'han fet arran de les converses filtrades de Corina, l'amiga del monarca, en què explicava que el rei emèrit s'hauria dedicat a cobrar diners fraudulents de sota mà i que tenia comptes a Suïssa.
Perquè la comissió tiri endavant, ho ha d'aprovar la mesa del Congrés, on serà transcendental la posició socialista. Rafa Mayoral de Podem i el republicà Joan Maragall creuen que és una oportunitat única.
Les forces polítiques monàrquiques deberían ser les primeres interessades en que no haya tacha en el ejercicio de la jefatura del Estado. En estos momentos la hay y creemos que una comisión de investigación les podría ayudar.
Y ahora se abre una pequeña ventana de oportunidad. Pedimos al tripartito del 155 que no bloquee esta comisión.
Que la comissió tiri endavant o no dependrà del partit de Pedro Sánchez. Ha de decidir si dona suport a la iniciativa dels partits que l'han dut fins a la Moncloa o si fa pinça amb el PP i Ciutadans.
I polèmica també a la Moncloa, perquè divendres passat Pedro Sánchez va utilitzar un avió oficial per volar a Castelló i reunir-se amb l'alcaldessa Amparo Marco i el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Fins aquí bé. Després, però, Sánchez va aprofitar per anar amb la seva dona al concert dels The Killers que feien al festival de Benicàssim. I això no ha agradat gens a l'oposició, que s'ha afanyat a sortir en tromba per criticar el president del govern espanyol.
Denuncien que hagi utilitzat recursos públics per interessos personals. De fet, el PP vol que Pedro Sánchez doni explicacions al Congrés. La ministra de la Presidència, Carmen Calvo, creu que és una polèmica sense sentit.
El president tuvo agenda institucional todo el día. Y por la noche fue al FIP como si se hubiese sentado en un teatro, que tiene de menos esa música y esos miles de ciudadanos y ciudadanas que están allí, que los que hubieran un teatro viendo una ópera.
Calvo exigeix al PP que deixi de banda els populismes i que abandoni l'extrema dreta.
Avui els pilots irlandesos de Ryanair fan vaga. Els efectes poden ser importants perquè la base de la companyia de baix cost és a Dublín. A l'aeroport del Prat les aturades començaran demà, però hi traiem el cap també per saber si aquest matí hi ha afectacions. Des de la terminal, Josep Ferrer.
La vaga no està comportant problemes perquè són molt pocs els vols afectats i la companyia els ha cancel·lat en temps. A aquesta hora no hi ha excessius problemes a l'aeroport, només alguns vols puntuals surten o arriben en retard i s'han cancel·lat fins a 4 vols en destins i de companyies diverses, destins com per exemple Argel, Alacant, Almeria i Toronto. Tampoc hi ha excessives cues ni per facturar ni per superar els controls de seguretat.
Doncs bé, Ryanair amenaça els treballadors de reduir vols i retallar plantilles si continuen les vagues. El conseller delegat de la companyia, el polèmic Michael O'Leary, assegura que no cedirà davant les reivindicacions que posen en risc el model de negoci de la companyia.
Ryanair ha guanyat un 20% menys aquest primer trimestre i O'Leary ja té coll avall que els seus pilots a Irlanda, Alemanya i Portugal convocaran més protestes aquest estiu. Per frenar-ho, ha enviat un missatge contundent als treballadors.
Si aquests problemes continuen a Irlanda, haurem de reduir la plantilla aquí aquest hivern. Desitgem continuar oferint tota la capacitat amb vols de baix cost des d'Irlanda, però si hem de seguir sent interromputs per una petita fracció dels nostres pilots irlandesos, hi haurà avions que mourem a qualsevol altre lloc del món i es perdran llocs de treball.
El professor de Dret Laboral de la UO, Carlos Javier Galán, diu a RAC1 que l'amenaça d'O'Leary és denunciable.
Va contra el derecho a libertad sindical. Aquí en España sería sancionable. O sea, no es frecuente que se hagan amenazas de este tipo, salvo los casos en los que pudiéramos estar ante algún tipo de huelga ilegal. Pero no es el supuesto. Esta huelga está debidamente convocada.
Ryanair assegura que ja ha reubicat el 90% dels passatgers afectats per les cancel·lacions.
La vaga dels tripulants de cabina de Ryanair demà i dijous coincidirà amb l'aturada dels taxis de Barcelona. Ho explicàvem ahir. Els taxistes han allargat la vaga i la protesta finalment durarà 48 hores. El portaveu d'Elite Taxi, Alberto Álvarez, no descarta més convertir-la en indefinida si no s'aixeca la suspensió de la normativa que limita les llicències BTC.
Nosotros empezamos la huelga el miércoles a las 6 de la mañana y en teoría finalizará el viernes a las 6 de la mañana. Y vamos a ver qué es lo que ocurre, esperemos conseguirlo, porque si no podríamos llegar a convocar una huelga indefinida. Dependerá de lo que vaya ocurriendo en...
A diferència d'altres aturades, aquest cop el sector assegura que no s'atendran ni les urgències. Atenció, l'avís canvien, eh? Ni les urgències les pensen atendre amb aquesta aturada que, en principi, ara ho sentíem, ha de ser de 48 hores i que té l'objectiu de deixar Barcelona buida, també la seva àrea metropolitana, buida de taxis des de les 6 del matí de dimecres, és a dir, això de res, demà a les 6 del matí, ja no, en principi ja no hi haurà taxis, fins a les 6 del matí de divendres, una vaga inèdita en els transports al país. 3 minuts, ja arribarem a 8:45 del matí. Atenció a aquesta xifra, 3 de cada 4 víctimes de violència masclista no ho denuncien. Algunes per por, d'altres per dependència econòmica amb l'agressor i fins i tot per sentiment de culpa. Així ho diu l'última enquesta de violència masclista de la Generalitat de Catalunya.
Es denuncia més que fa 8 anys, quan només ho feien un 17% de les víctimes, però l'estadística continua sent baixa perquè encara hi ha un 75% de dones que no denuncien els seus agressors. A més, l'enquesta revela que una de cada 3 dones ha patit agressions masclistes de la seva parella o exparella al llarg de la vida. Tot i així, la sociòloga Montserrat Aguilera apunta que ara les dones n'estan més conscienciades i que per això s'han multiplicat per 5 les que es consideren víctimes d'aquestes agressions.
Aquelles agressions sexuals o contra la llibertat sexual que et fa la parella, avui en dia que es verbalitzen més, es reconeixen més que potser en el 2010, que quasi tots aquests fets de violacions i estrets de violació s'identificaven com algú de fora i no algú de dintre de la parella.
L'enquesta també revela que una de cada 10 dones van ser víctimes d'agressions masclistes molt greus quan eren menors de 15 anys.
I coincidint amb aquesta notícia, una altra xifra. Les advocades cobren un 20% menys que els seus companys de feina homes. Ho diu un estudi intern que ha fet el Col·legi d'Advocats de Barcelona, asseguren que la bretxa salarial fa que a la professió encara hi hagi molts més homes. Tot això, tot i que avui en dia, 10 de cada 9... volem dir que avui en dia, dels 10 nous advocats, 6 són dones. Barcelona continua sent la ciutat més cara de l'estat per llogar un pis. Ara bé, hi ha una bona notícia. Els preus han baixat per tercer trimestre consecutiu, segons un estudi del portal Idealista.
Barcelona és l'única capital catalana on el preu del lloguer es modera. Girona ha augmentat un 7,4% entre els mesos d'abril i juny. A Lleida, gairebé un 4% i a Tarragona, un 0,7%. Ara bé, per ciutats, l'Hospitalet de Llobregat és la ciutat que ha registrat l'augment interanual més elevat d'un 13,5%.
Avui, al Monarcú, a quarts d'11, parlarem de com l'augment dels preus dels lloguers s'està posant fi a molts comerços històrics als barris. En aquest cas, estem parlant de comerços. Coneixerem el cas d'alguns negocis afectats, però també volem saber si us heu trobat a prop amb situacions semblants, si ha tancat el bar, la peixateria o la llibreria de tota la vida que teniu al costat de casa. Expliqueu-nos una nota de veu al WhatsApp del programa, el 669-10-10-10, i les escoltarem, com dèiem, a partir de quarts d'11 del matí. L'Ajuntament de Barcelona i els restaurants de la Boqueria fan les paus. Després de 3 anys d'estira i arronses, han arribat a un acord per posar el doble de cadires a les terrasses que hi ha als porxos del mercat. Feia temps que els comerciants reclamaven més taules, però el consistori no volia massificar encara més aquest espai.
Fins ara, els 16 locals del mercat s'havien de repartir 27 taules i cadascuna podia tenir un màxim de 4 cadires. Ara hi podran posar 36 taules de 6 persones. L'única condició és que els establiments no ocupin més de la meitat d'espai del porxo i que deixin un passadís lliure per poder-hi passar. Ho explica la regidora de Ciutat Vella, Galapín.
Sobretot el que fa és eliminar aquesta situació que teníem fins ara, de que hi havia molta gent que no tenia llicència, no? I per tant actuava de manera irregular, i ara diguem-ne que el que crec que finalment hem arribat a un dibuix que permet això, tenir uns passadissos accessibles i alhora també que els restauradors puguin tenir unes terrasses que donin servei als seus locals.
I és que ara mateix només 4 dels comerços exteriors de la Boqueria tenien llicència de terrassa. Molts havien rebut multes per posar-hi taules sense permís.
Mitja Europa viu un brot de xarampió. Des de Romania va arribar a Alemanya, Itàlia, França i el Regne Unit. Els pediatres recomanen que els menors que viatgin per Europa a l'estiu estiguin al dia del calendari de vacunes.
La triple vírica és obligatòria a partir de l'any, de manera que els nens amb més de 12 mesos no tenen cap risc de contagi del xarampió. El portavoz de l'Associació Espanyola de Pediatria, Francisco Álvarez, diu que només és recomanable vacunar els nadons menors d'un any en cas d'haver de planificar una estada molt llarga.
Per a un viatge de turisme de una setmana, de 10 dies, a països europeus no hay que hacer nada más que tener el calendario sistemático infantil financiado al día, nada más. Si es un viaje para estancias prolongadas o para vivir en esos países, en los niños menores de entre 6 y 11 meses, se podría poner una dosis de triple vírica para protegerlos.
En alguns casos, el xarampió pot derivar amb pneumònies i en un de cada 1000 amb morts. Si la família ha de viatjar a països tropicals, és millor consultar-ho abans amb un centre especialitzat.
La vida de Camarón de la Isla arriba a Netflix. La plataforma ha estrenat la sèrie documental Camarón de la Isla al Mito.
Són 6 capítols dirigits per José Escudier en què s'explica tant el caràcter de l'artista com l'evolució del flamenc. Hi apareixen més de 70 veus que van conèixer Camarón i també se n'ha digitalitzat l'arxiu familiar que conté fotos, agendes i llibretes amb totes les anotacions del cantaor als anys 80. És la primera vegada que Netflix associa el seu nom a un documental a Espanya.
I d'una sèrie que s'ha estrenat, una altra que encara s'ha de començar a rodar, La Guerra dels Mons, la novel·la d'H.G. Wells, que va causar el pànic als carrers de Nova York fa 80 anys quan Orson Welles la va llegir a la ràdio. Doncs bé, arribarà l'any que ve a la televisió. La cadena Fox i Canal Plus esperen començar a rodar-la a la tardor. I avui al Monarracú us avancem com sona el nou treball de Joan Colomo. Aquest és un petit avançament del seu nou disc, L'oferta i la demanda, que es posarà a la venda a finals d'estiu, a partir del 7 de setembre. I avui, al Monarracú, com dèiem, us avancem aquest single d'aquest disc, Guerra Freda, que sona de fons. És el primer senzill del sisè disc de Joan Colomo, que té 11 cançons, totes en català. Per cert, que el Colomo serà demà passat aquí al Monarracú. Ja sabeu que els dijous ens agrada sortir de festa amb un amb cantants, amb músics del nostre país, de l'escena musical catalana, i el Colomo serà qui estrenarà aquesta secció d'aquesta temporada. I quan passen 3 minuts de 8:45 del matí, els esports amb Repsol, gir de guió al Barça. Atenció, perquè Malcolm és a hores d'ara l'alternativa a Willian per reforçar l'atac blaugrana. El club s'ha interessat per l'extrem brasiler de 21 anys davant les dificultats per negociar amb el Chelsea un acord per Willian. Malcolm, que pertany als Girondins de Bordeus, era un pas de la Roma de Monchi.
Els dos clubs havien fet oficial un principi d'acord pel traspàs xifrat en 32 milions d'euros i només quedava la revisió mèdica per fer efectiva l'operació, però els francesos han fet marxa enrere per l'interès del Barça en el Brasil. El jove futbolista, format al Corinthians, va marcar 12 gols i va donar 7 assistències la temporada passada.
Encara en clau marcat, el club va fer oficial ahir la cessió de Douglas al Sivasspor turc per un any i, segons ha pogut saber RAC1, també marxarà cedit el porter Adrià Ortolà al Deportivo de la Corunya. Per tant, cap dels dos jugadors anirà a la gira dels Estats Units que el Barça comença aquesta tarda.
Ernesto Valverde s'endú 15 jugadors del primer equip i 13 del filial. Ter Stegen és l'únic mundialista, però s'incorporarà diumenge abans de volar fins a Portland. L'equip farà aquesta tarda, aquest matí, l'última sessió a la ciutat esportiva, tot plegat el dia que el Barça sabrà el calendari de Lliga. El sorteig i l'assemblea de la Federació Espanyola de Futbol es farà a partir de les 12 del migdia.
La Fiscalia, per cert, va demanar reobrir ahir la investigació pel trasplantament de fetge d'Erika Vidal. Va comunicar-ho en un escrit la setmana passada en què traslladava aquesta petició al jutjat. La Fiscalia vol aclarir així les diferències que s'han trobat en la documentació i determinar amb exactitud la identitat del donant.
Recordem que l'Organització Estatal de Transplantaments va anunciar que la intervenció es va fer d'acord amb la llei, però que en cas de reobrir-se el cas es personaria com a acusació particular. Tota la polèmica va començar amb les converses telefòniques de Sandro Rossell, que va publicar el Confidencial, en què parlava de la compra d'un fetge il·legal.
Doncs bé, al llarg del matí, aquí al Món Arracú, parlarem amb el Josep Corbella, periodista de La Vanguardia, que aquest cap de setmana va publicar una informació molt detallada, una investigació periodística sobre com va anar tot aquest cas d'Erika Vidal. I també hem de parlar d'un documental que s'estrenarà el 17 d'agost, d'aquí pocs dies, que es diu All or Nothing, sobre el Manchester City i Pep Guardiola. És una producció audiovisual d'Amazon que explica des de dins la temporada passada del City i que permetrà a l'espectador veure coses que passen més enllà del terreny de joc, com aquests discursos del tècnic català al vestidor.
Of course I'm going to defend you until the last day in our lives in the press conference, but here I'm going to tell you the truth. Today I didn't see the desire to win.
Guardiola explica, us defensaré fins a l'últim dia de la meva vida a les rodes de premsa, però aquí us he de dir la veritat, avui no he vist aquell desig de victòria. També diu, alguns de vosaltres jugueu millor quan esteu enfadats amb mi, així que si m'heu d'odiar, odieu-me, no passa res, però en cada entrenament, en cada partit, heu d'estar preparats. Aquestes són algunes de les paraules de Guardiola, aquestes arengues que fa dins del vestidor, és a dir, un documental que ha entrat dintre les entranyes de Manchester City per explicar quina és la feina de l'entrenador de Santpedor i com van guanyar la Lliga l'any passat. Un treball similar, o que ens inspira, en el que ja vam fer fa uns quants anys a la junta de Joan Laporta, de Sandro Rossell, de Ferran Soriano, aquell Barça Confidencial. Doncs bé, han fet una catalana el mateix i és un documental que es podrà veure a Amazon. Tot plegat, mentre encara de l'actualitat esportiva, Pau, vull destacar que l'agència antidopatge dels Estats Units ha suspès el nedador 6 vegades campió olímpic Ryan Lochte fins al 2019, una investigació que va començar, atenció, no és broma, per una foto que ell mateix va penjar a Instagram.
Exacte, en la imatge es veu el nadador nord-americà fent ús d'una injecció intravenosa. La USADA creu que s'ha saltat el reglament perquè ha fet servir una dosi superior al límit permès, tot i que deixa clar que la substància era legal. No és la primera vegada que suspenen Lochte, ja el van suspendre 10 mesos després dels Jocs Olímpics de Rio quan va denunciar un robatori fals al Brasil.
Respira fondo, obre bé els ulls i impregna't del que vius ara. Viatja i aconsegueix que cada pas sigui digne de ser recordat. I com diu el poeta, demana que el camí sigui llarg, perquè en cada viatge hi ha una oportunitat única d'enriquir-te i de convertir la vida en un camí extraordinari.
Per tots els que volen viatjar de veritat, ara, amb la guia Repsol, és possible. Amb més idees, més plans i més maneres de gaudir del camí. Nova guia Repsol, perquè viatgis com mai abans no ho has fet.
I a les 8:37 el temps amb l'Heroi Merlin i amb el Ramon Bartolí. Ramon, bon dia.
Bon dia.
Es mantenen el sol i la calor, però amb algunes tempestes aquesta tarda.
Sí, després d'un matí que serà força tranquil, a la tarda es formaran xàfecs amb tempesta i calamarsa en sectors del nord de Barcelona, Girona, també l'àrea del Pirineu. De fet, tenim avisos activats per part del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de precipitació, sobretot cap a Osona, Ripollès, Garrotxa, Selva, Gironès, zones properes. Per tant, la tarda serà moguda en aquest sentit. Després d'un matí, com dèiem, assolellat, amb alguns núvols baixos a la Vall de l'Ebre, també en sectors del Pla de Bages. Les temperatures, de fet, avui seran més càlides, màximes de 28 a 33 puntualment, per sobre dels 35 a Ponent i a la Vall de l'Ebre, i ja hi vam arribar avui, doncs amb més facilitat els arribarem a superar. De fet, de cara als propers dies es mantindrà el sol amb algunes tempestes de tarda en sectors d'alta muntanya i temperatures un pèl més càlides en sectors de l'interior.
Celebra més per menys amb l'aniversari de l'Heroi Merlin. Més estalvi, més confort, més qualitat, més inspiració, per menys del que imagines amb les nostres ofertes d'aniversari fins al 23 de juliol.
L'Heroi Merlin, dona vida a les teves idees.
I De moment, ara, a fer un cop d'ull de la situació. El trànsit anem cap al RAC. Héctor Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Destaquem encara que la carretera BB-5201 a Sant Sadurní d'Osormort, a la comarca d'Osona, encara es manté tallada des d'ahir a la tarda per un accident. Recordem, a més, que el Tour de França avui és protagonista. Afecta avui i demà algunes carreteres de la Vall d'Aran. Fins a 5:45 d'aquesta tarda es mantindrà tallada per camions la Nacional 230 a Viella i també fins demà a 3:45 la Nacional 541, tallada, en aquest cas per tots els vehicles, a l'altura de Bossòst. I també a la resta de vies, ara mateix retencions habituals, sí que destaquem que hi ha força congestió a la C-17 a Parets del Vallès, en sentit nord cap a Vic, i això també afecta a l'AP-7 des de Santa Perpètua. És tot des del RAC, molt bon dia.
Compra i munta els teus pneumàtics Michelin a Norauto i emporta't fins a 80 euros en xecs per gastar en el que tu vulguis. Carburant, Amazon i molt més. Consulta condicions a norauto.es. Norauto, empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
I avui ens ha sorprès que la Biblioteca Nacional d'Espanya estigui documentant i arxivant els memes que circulen a les xarxes socials i a les cadenes de WhatsApp i que segur que n'heu rebut milions. Uns millors que d'altres, tot s'ha de dir, però bé, hem volgut recollir alguns dels que més ens han agradat.
La persona más importante para mí actualmente soy yo mismo. Soy la persona que más me quiero y por el que más me preocupo. Yo no creo en el amor, nunca lo he conocido, no sé si existe.
Recordareu l'amenaça que llançava Estat Islàmic a finals de l'agost passat a través d'un vídeo on hi sortia un terrorista de descendència espanyola que es feia dir el cordobès. Doncs algú va treure-li ferro amb un meme que feia que aquest cordobès fos un dels convidats del programa Cites First Dates. Javier, 51 anys, tiene un imán para las mujeres. També se'n van fer versions a YouTube.
Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un...
Potser el mem més conegut que ha voltat a mil i una opcions són els mems protagonitzats pel gran Julio Iglesias i Lo Sabes, mems com Hey, soy tu padre i Lo Sabes, a fi del Julio Iglesias n'hi ha. Aquest, crec que ell sol té una ala d'aquesta biblioteca espanyola per ell sol, l'ala Julio Iglesias. O el mem del nen petit a la platja aquell tancant el puny, segur que el teniu present, fent una ganyota que ha donat la volta al món. Els seus pares, que li van fer la foto, per cert, i la van pujar a les xarxes fent broma dient odio els castells de sorra. Anys després van revelar la seva identitat per demanar diners pel pare, que necessitava un trasplantament, i van aconseguir reunir 80.000 euros.
Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro.
I també ha tingut molt èxit i s'han fet tot tipus de versions del mem del noi distret, aquell en què surt un noi amb la seva parella que gira per mirar allò, una noia que passa pel costat, però la seva xicota se n'adona. El noi ens representa a nosaltres, la dona que passa els nostres errors i la nòvia que les bones decisions que deixem passar i no prenem. En fi, que si aquesta és l'herència cultural que hem de deixar a les generacions futures, ja cal que ens calcem.
Lo hacemos todo rato, lo nuestro no depende de impacto. Disfruta y solo siente el impacto. El boom boom que te quema ese cuerpo de su.
El món a RAC 1.
La meva perruqueria.
La fleca que volia obrir.
La nostra botiga.
El meu viver.
El meu futur.
A CaixaBank, a través de Microbank, hem concedit més de 700.000 microcrèdits que han permès posar en marxa milers de petits projectes. I això ens fa diferents. CaixaBank. Banca socialment responsable.
Així sona l'estiu RAC 1.
L'estiu és llibertat.
La Generalitat t'informa que el 112 és el telèfon d'emergències. És important memoritzar-lo i diferenciar-lo del 012, que és només per informació. El 112 és el telèfon d'emergències per tot l'àmbit europeu. Atén amb més de 50 idiomes, és gratuït i està disponible a les 24 hores del dia. Si hi truques, et demanaran nom, telèfon de contacte, tipus de sinistre i localització. Per fer-ho més fàcil, pots trucar amb l'app My112, que et geolocalitza directament. També hi ha una app del 112 per persones sordes, sordmudes i operades de laringe que permet comunicar-se amb dibuixos. Recorda, per emergències, el 112. T'informa la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de RAC1.
Vine a Clarel i disfruta de l'estiu. Ara més que mai, amb el nostre dia sense IVA el dimarts 24 de juliol a totes les botigues Clarel. Sí, sí, com ho sents? Només el dimarts 24 de juliol estalvia't el 21% d'IVA per compres mínimes de 5 euros. Clarel es cuida de tu i de la teva llar.
Ha arribat l'hora de tenir un Mercedes. Ara,
Amb Mercedes-Benz Certified pots gaudir d'un Mercedes d'ocasió completament revisat i certificat. A més, si el finances fins al 31 de juliol, et regalem el paquet Certified Plus amb 2 anys de garantia i 2 anys de manteniment. Ja no cal que esperis per gaudir d'un Mercedes. Mercedes-Benz Certified. Vehicles Premium d'ocasió.
Vine als nostres concessionaris Autolica, Cars Barcelona i MB Motors.
Això és el que sent una mestra cada dia. Fins i tot a la feina dels teus somnis costa guanyar-se el sou. Per això, gràcies a Bankia, fàcil contacte amb el teu gestor quan ho necessitis. Per tenir cura del que més et costa aconseguir, els teus diners. Descobreix-ne tots els avantatges i les condicions a Bankia.es.
El món a RAC 1.
Són les 8 i 44 del matí. Va, som aquí, comença el Parc de Tot Plegat avui amb Jordi Canyes, Cristina Puig, Sara González, Joan Julivert. Molt bon dia a tots quatre.
Molt bon dia.
En alguns casos benvinguts, en altres casos ben retrobats. En fi, escolteu, matí de dimarts en què inesperadament hem de començar viatjant a Grècia, perquè com us explicàvem aquesta matinada, hi ha hagut 50 morts, de moment hi ha hagut 50 morts en aquests incendis que hi ha hagut a tocar de la capital del país, a Atenes, i és per això que, com dèiem, que havíem d'anar ràpidament cap allà, perquè estem molt pendents d'aquesta situació, i a aquesta hora del matí tenim en línia el Babis Kokosis, que és periodista de la ràdio pública grega. Bon dia, buenos días, señor Kokosis.
Hola, buenos días, pero si quieres podemos hablar en castellano porque no me defiendo muy bien
sí,
en catalán.
Ningún problema. Lo que comentaba ahora es que, vaya, hemos llegado esta madrugada a la radio y nos ha sorprendido porque tampoco teníamos constancia que hubiera incendios en Grecia y sobre todo al ver que ha habido 50 muertos en pocas horas. Uh-huh. ¿Qué ha pasado?
Sí, sí, la verdad es que ha amanecido un día negro aquí en Grecia. De hecho, del balance ofrecido hace media hora más o menos por el ministro de Protección del Ciudadano, la cifra ha alcanzado ya los 48 muertos uh-huh. oficiales, sí, pero se teme que se va a aumentar aún más esta cifra porque todavía hay personas que siguen en paradero desconocido. Más de 150 muertos, hasta el momento 11 de ellos en estado crítico. Y parece la mayor tragedia se ha producido en la parte este de la provincia de Ática, uh-huh. de la zona metropolitana de Atenas en general. Allí se produjeron todas estas muertes, porque por lo visto la gente se ha visto atrapada por las llamas o dentro de sus casas o incluso en la playa. Hay que señalar que muchas de estas personas que perdieron su vida se han visto ahogadas, se lanzaron al mar, presas de pánico y todo eso, y se lanzaron al mar y se han ahogado. De hecho, centenares de personas se han salvado de la armada griega, de guardacostas, incluso de lanchas que estaban aquí por la zona, porque muchísima gente se lanzó al mar uh-huh. para salvarse.
El balance realmente es terrible, 50 personas muertas, más de 160 heridos, algunos de ellos en estado crítico, y ahora nos explicaba Babis Kokosis. Todo ha pasado en una zona, entiendo que es una zona turística, ¿no?
Es una zona turística, pero de veraneo, pero también como la zona metropolitana de Atenas se va extendiendo, también se puede decir que es una zona urbanizada. Hay de todo. Pero incluso si se han visto atrapadas, se han visto atrapados bañistas y todo eso que estaban allí en el mar, bueno, familias, niños pequeños, todavía no tenemos datos de las personas uh-huh. que ni siquiera de las hectáreas calcinadas hasta el momento, porque la información todavía es muy confusa.
Eso le quería preguntar, que no olvidemos, si había constancia de si había víctimas extranjeras.
De víctimas extranjeras todavía no tenemos algo confirmado. Lo único que se sabe, que se puede confirmar ahora mismo, es un comunicado de la embajada danesa, que, bueno, unos turistas daneses que estaban allí en la zona, todavía no han comunicado con sus familiares. Se trata de 8 turistas danesas, pero de nacionalidades no tenemos muchos datos todavía, y tampoco de las áreas calcinadas, como decía antes, porque hay que aclarar un poco que se trata de 3 focos distintos. Los episodios más graves se produjeron aquí al este de Ática, pero se trata de 3 focos distintos de incendios muy graves, al oeste, al norte y al este de la capital, que prácticamente se declararon en el mismo momento ayer, que era una jornada de fuertes vientos, casi tormentosos, lo que se puede decir ahora mismo, si se puede decir una buena noticia, ¿sí?, entre comillas, que bueno, se han moderado los fuertes vientos, entonces los medios aéreos y terrestres para eliminar los incendios pueden operar a toda capacidad. Y ya Grecia ha pedido ayuda europea a través de la Protección Civil. Creo que España ya ha respondido a este esta llamada griega.
Sí, de hecho, hasta ahora
dos aviones, creo.
Podemos confirmarlo, porque Pedro Sánchez, el presidente español, ha hecho un tuit en que dice: terribles noticias nos llegan desde Grecia. España ya ha activado los mecanismos europeos de protección civil para enviar 2 aviones anfibios de agua en el control y extinción del fuego. Mi solidaridad con el pueblo griego.
Sí, porque ya están operando aquí en Atenas, en Ática, están operando más de 300 bomberos ahora mismo, con 600 unos 600 bomberos con 300 medios aéreos y terrestres. Y hay que señalar también que hay otros incendios por toda Grecia, porque hubo fuertes vientos por todo el territorio nacional. Entonces los medios de los bomberos también tuvieron que operar en la jornada de ayer, también en Corinto, también en Creta, también en Tracia, en la cerca de la frontera con Turquía, en el centro de Grecia, en la provincia de Ciotida. Muchos focos por todo el territorio nacional. Entonces,
¿Y se sabe o hay alguna hipótesis de la aparición de todos estos focos?
La verdad es que sería prematura ahora mismo de hablar, bueno, de todo eso, habrá investigaciones y todo, pero simplemente señalar que, bueno, se provocaron 3 incendios en el mismo momento alrededor de Atenas. Eso ya dice algo. Todavía, bueno, no se puede confirmar, pero ya todos sabemos que, bueno, por dónde van las pistas y todo eso.
Ahora lo contaba usted mismo, señor Cocos, es que la zona más afectada es la región de Ática, a 30 kilómetros de Atenas. ¿En qué medida ha afectado esto a la capital, y si hay problemas en el aeropuerto o en las carreteras?
En el aeropuerto no, el aeropuerto no se ha visto afectada, menos los fuertes vientos, que bueno, algunos vuelos tuvieron que, bueno, despegar a otros aeropuertos, pero el aeropuerto no tuvo problemas operativos. Las carreteras nacionales, precisamente la carretera nacional hacia Peloponeso, en la jornada de ayer sí que, bueno, hubo problemas y se cortó durante varias horas. Ahora mismo está operando con normalidad, pero porque las llamas estaban muy cerca de la autopista. Lo que pasa ahora mismo, por ejemplo, no hay servicio, no hay peajes, las barreras están abiertas y todos los vehículos pasan para que no se produzcan colas y todo eso, como medida de seguridad. Pero las autopistas ahora mismo están operando con normalidad. Ayer estaban cerradas a partir de las primeras horas de la tarde. Estaba cortada la comunicación vía terrestre con Peloponeso.
¿Y hasta ahora se han podido ya evacuar a todos los vecinos de las zonas afectadas?
Algunas comunidades, 3 comunidades en concreto, sí se han visto evacuadas, pero también en este aspecto también es muy confuso, es confusa la información, porque, ¿sabe?, siempre hay gente que se niega abandonar sus propiedades y todo eso. Y de hecho, varias de las zonas que se han visto, varias de las personas que se han visto atrapadas por las llamas, se han visto precisamente por eso, se negaron a abandonar sus propiedades. Entonces parece que se han calcinado junto con sus casas, con sus pertenencias y todo. Es muy lamentable.
Muchísimo. Son noticias durísimas las que llegan desde Grecia. Recordemos que es un país que ya hace 11 años, 11 veranos, en 2007, ya vivió una situación muy similar a la que hoy estamos, la que usted nos está contando.
Sí, sí, en Peloponeso, en la zona de Olimpia Antigua. Con una cifra parecida de muertos y todo eso.
Sí, sí, creo que hubo eso, más de 60 muertos en esa ocasión. Ya fue un malo recuerdo ese verano, ¿no? Todo Europa consternada por estas muertes. Y un episodio que hoy, desgraciadamente, se repite y nos lo está contando Babis Kokosis, que es periodista de la Radio Pública Grega. Señor Kokosis, muchísimas gracias por sus explicaciones. Y mucha suerte.
Por su interés. Moltes gràcies.
Són les 8:54 del matí. Déu-n'hi-do, hem de confessar que aquesta matinada, com dèiem, quan hem arribat a la redacció, hem al·lucinat amb els companys, perquè sí, és a dir, és habitual aquesta època de l'any que hi hagi incendis forestals, malauradament. S'han repetit, vaja, a Grècia, a Portugal, nosaltres mateixos, desgraciadament, els hem hagut de patir. Però hem al·lucinat amb aquesta rapidesa, perquè no en teníem constància, hem arribat a que dic, aquesta matinada de redacció, hem vist que hi havia una vintena de morts, es parlava en aquell moment, però ràpidament ja s'han filat a 50 i ens ha deixat completament descol·locats de dir, ostres, ens tornem a trobar un escenari d'aquests, tipus el que va haver-hi a Portugal fa un parell d'anys en què d'un incendi, escolta, en seguida s'enfilen ràpidament la xifra de víctimes.
Caldria veure què està passant exactament, però és veritat que en la zona mediterrània la pressió urbanística i el fet que s'estiguin abandonant conreus fa que cada cop hi hagi més possibilitats que hi hagi aquests riscos, no? És a dir, que un incendi forestal es converteixi en un drama també per les persones, no només pels boscos.
No, és sens dubte una tragèdia, i el que comentava el col·lega periodista grec, no? Que sí, és veritat que s'ha d'investigar quin és l'origen d'aquests incendis, però certament que hi hagi tres alhora és realment sospitós. Que hi hagi tres focus que s'activin alhora fa que sospita, no? Que no sigui justament per causes naturals. En tot cas, esperem la investigació.
Absolutament, perquè sí que és veritat que quan aquí a Catalunya hi ha hagut incendis, vaja, normalment quan han estat provocats ràpidament, vaja, s'ha acabat, evidentment, en les investigacions, ho acaben descobrint, però és veritat que aquest cas, en diversos focus, a prop de la ciutat d'Atenes, és evident que fa molt mala pinta. En fi, evidentment, al llarg de la matina anirem informant, del que doni de si, i el que estigui passant, i de l'última hora d'aquests incendis, que, com dèiem, estan afectant a Grècia, en concret, aquesta zona d'Àtica, a 30 quilòmetres de la capital, al nord-est. Explicava aquest periodista, el Babis Kokosis, a qui anem entrevistat, que era una zona molt propera a Atenes, una zona de platja, 50 morts, més de 160 ferits, alguns d'ells han estat crític, per tant, estem per la seva vida, i, en fi, un matí realment horrorós el que s'estava vivint a Grècia. Nosaltres fem ara una aturada darrere de 2 minuts i tornem a seguir.
Vallirana 2013, 150 persones evacuades.
Agramunt 2009, més de 3.500 hectàrees agrícoles cremades.
Sant Llorenç Savall 2003, 5 víctimes mortals.
En un incendi, no només perdem un bosc, el foc ens toca de prop. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
Hola, sóc en Xavier. Els parlo en nom dels comercials d'Autolica, Cars Barcelona i MB Motors. Ens han dit que no podem marxar de vacances fins que no venguem tot l'estoc de vehicles de demostració i gerència de tots els models Mercedes classe A, B, C, GL, GLC, GLE. I com volem marxar, si venen del 16 al 31 de juliol, s'emportaran un Mercedes per un preu que no han vist mai. Els hi asseguro. Els esperem a Autolica, Cars Barcelona i MB Motors.
Encara no saps com has de gestionar un e-commerce? Ja és aquí Commerce de CaixaBank. Tria el pack Commerce per gestionar el dia a dia i facilitar les vendes amb una única quota mensual. Amb Commerce Analytics podràs conèixer com són els clients, analitzar en temps real els ingressos i impulsar el negoci des d'avui mateix. Perquè el moment d'impulsar el negoci és now. CaixaBank.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu, despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
A Verti tens 3 mesos gratis en contractar la teva assegurança de cotxe. Així que pensa una excusa per la teva assegurança actual, com que et fan por els parabrises. Comença a estalviar a Verti.es.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
El perquè de tot plegat.
2 minuts ja arribarem a les 9 del matí, com dèiem, estem molt pendents de la situació de Grècia, on aquesta matinada ens ha sorprès aquesta notícia, aquests 50 morts per aquests incendis que estan tenint lloc a la molt propera, a 30 quilòmetres tot just de la capital del país, Atenes. Ens ho explicava ara un periodista de la ràdio pública, el Babis Kokosis, que s'han vist escenes molt dramàtiques, aquesta, una zona turística amb platges, l'armada grega ha hagut d'actuar per mirar de rescatar la gent que s'havia llançat al mar. En fi, un panorama absolutament desolador i terrífic i terrible que s'està vivint avui a Grècia. 50 morts, més de 164 ferits, en fi, és un balanç, vaja, que es posa la pell de gallina. En fi, com dèiem, anirem parlant d'aquesta qüestió i mirarem de buscar més testimonis a veure que ens expliquin com s'està vivint la situació a Grècia. Però m'ho hem explicat a primera hora que hi vam tenir l'oportunitat d'entrevistar l'exprimer ministre escocès, Alex Salmond, que diumenge va intervenir al Congrés del PDeCAT i que aquests dies està preparant una sèrie de programes de televisió sobre la situació de Catalunya. És una conversa, crec que força interessant, per l'anàlisi que fa de la situació actual de l'independentisme, del que suposa el canvi a la Moncloa, també de la imatge internacional del procés. Això és el que ens va explicar. Senyor Salmond, vostè segueix l'actualitat de la política catalana?
Well, I've got a reasonable knowledge.
Bé.